Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Chico i Cati, TV.
I molt bones tardes, benvinguts com cada dimecres en aquest temps de Trot d'Èxit, aquí a Ràdio Èxit, com és habitual, disposats a comentar tot allò que està relacionat amb el món dels cavalls, del trot, de l'aventura que representa tenir un cavall, fer-lo córrer i en definitiva cuidar-lo, saber que ha d'estar en forma, com aconseguir-ho i tot això. En parlam amb els nostres companys habituals, en Gemma Sotos, la nostra veterinària. Gemma, bones tardes.
I amb en
Toni Benet. Com estàs, Toni?
Molt bé, bones tardes.
El puntal d'aquest programa. Jo sempre dic que és puntal fonamental d'aquest Trot d'Èxit.
No serà tant. Sempre fem el que podem. No?
Molt bé. I després avui ens acompanya en Nàdia Prats. Nàdia, com estàs?
Hola, molt bé.
Ella és una jove dedicada en el món del trot, però amb moltes inquietuds, fins al punt de que estàs fent un curs de Monty Roberts. Que
sí.
Això ja són paraules majors, no?
Bueno, sí.
Has estat a Portugal.
Sí, vaig anar a fer un curs de Portugal i ara estic estudiant i fent pràctiques en cavalls que em deixen aquí i he d'anar a fer un examen en maig.
Monty Roberts, això és de aquell famós llibre, no? Que llavors va ser una pel·lícula.
Sí, L'home que susurrava els cavalls.
L'home que susurrava els cavalls. Bueno, I susurrava o no susurrava?
Bueno, quasi sí.
Sí?
No, a susurrar no, però... És una manera d'entendre els cavalls, el seu llenguatge. Ell li diu que és el llenguatge dels cavalls. Els ha estat estudiant amullats i feim els mateixos moviments que fan els cavalls quan estan salvatges.
Valtros?
Sí.
Feis els mateixos moviments?
Sí.
¿Esto es posible o no es posible? Veterinaria.
Bueno, sí.
¿Sí?
Muy importante el lenguaje corporal.
Lenguaje corporal de los caballos.
Intentar mascarar, intentar comprendre'ls.
Sí, sí,
i no fer-los res que et faiguen rebutjar, que et faiguen rebutjar la teva presència.
O sigui, tu també has susurrat.
No exactament, perquè no he fet aquest curset, però sí que hi ha vegades que, sobretot, avui en dia val molt més anar amb bones i tenir un poquet més de paciència a l'hora de fer una feina amb un cavall que no voler-hi anar com es feia antigament, un poc a la bruta i amb 10 minuts voler-ho arreglar tot.
Pareix molt adequat, no? Que la tècnica de Monty Roberts sí que sé que avui en dia puga prevaleixer per damunt de resta, no?
Sí.
Tu susurras o no susurras, Gemma?
Es muy importante ganar la confianza, no entrar directo, entrar un poco de lado y hacer movimientos suaves para que el caballo confíe en ti.
Per cert, hem de posar publicitat després d'aquesta presentació. En Chico i na Cati, que mos esperen com cada dia en aquest inici de programa. Anem a publicitat.
Chico i Cati TV, distribució de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Doncs pues aquí seguim a Trot d'Èxit, a Ràdio Èxit, però a partir d'avui també a TEF, que ens poden seguir en directe ara mateix. Aquest programa es pot visionar a través de la sintonia de TEF de Televisió Divisió Formentera. Avui ens hem maquillat una mica més, ens hem posat...
Sí,
bueno, no Gemma.
No ho sé, jo almenys he vengut un poquet més
avui
ben afaitat.
Avui m'has arreglat, és veritat, sí.
Duc la barba arreglada i és una curata.
Jo havia notat alguna cosa amb en Toni, havia notat alguna cosa, però no sabia què, dic, a veure.
I el polo de l'esquadra.
I avui és polo, avui és que toca, no?
Sempre em demanes,
Sota veterinària. Tu, Nàdia, no, eh? No dus cap representació oficial. Bueno, jo també duc l'uniforme de Ràdio d'Èxit. Eh? Molt bé, idò, allí estàs a càmera, salutacions a tots els que ens veuen ara mateix per TEF en aquest trot d'Èxit i tindran oportunitat de veure també algunes imatges avui que ens ha portat na Gemma i també alguna carrera, que això,
sí.
Per aquells que ens puguen escoltar a través de ràdio, doncs els anirem contant una mica i aquells que ens vagin a través de TEF ho podran
veure. Aquest diumenge no va haver-hi carreres, mm-hmm. Però sí que fa 10 dies justament es va produir rècord de la pista de Sant Rafel i sí que ens agradaria que avui podem aprofitar-ho, doncs posar aquesta carrereta que la gent veiga el que és un ego de grans qualitats i que diu i que justament divendres competeix a Mallorca també, mm-hmm. Vull dir, a veure si fa el mateix resultat que a Eivissa i ens dona una alegria per tots els eivissencs.
Mm-hmm. No hi va haver carreres aquest diumenge?
No. N'hi ha diumenge que ve, hi ha una jornada patrocinada pel govern balear, pel dia de les Illes Balears, no? Que hi ha 5 carreres
dissabte. És dissabte o
no,
és diumenge?
Ho fem diumenge dia 2. Normalment el dia 1 és el dia de les festes, sí. Però per no canviar el dia de carreres, com que sempre fem en diumenge, fem diumenge, el que sí que canviem és l'horari. Com que hi ha la ruta de la rua de carnaval es matí per vila, el que fem és que les carreres seran el diumenge a les 5 de la tarda. Per tal de que la gent, acabar de la rua i acabar de dinar, pugui venir a les carreres.
Molt bona idea.
I hem de dir que hi ha 5 carreres i 3 d'elles espectaculars, perquè per primera vegada hi ha una carrera de potros de 7 potros de 3 anys. Més llavors una carrera de nacionals espectacular i una carrera d'importats que serà també de paraules mayores. Vull dir que tenim una reunió, encara que siguin només 5 carreres, espectacular per diumenge.
Bueno, després d'estar esperant, ara ve la jornada bona. Bé, parlem una mica amb Nàdia, abans d'entrar en Gemma Soto, que ens expliqui això de semiplàgia laringe, això dels cornacs.
Cornax.
Com us contava Antoni Benet. Bé, hablaremos, Gemma, de respiración o
es
un problema respiratorio?
Un problema respiratorio.
Acércate más al micrófono.
La semana pasada hablamos de hemorragia pulmonar, uh-huh. Y esto es otra enfermedad respiratoria que produce pérdida de rendimiento en caballos de carrera.
Molt bé. Nàdia, conta'm-nos una mica la teva experiència. El teu abuelo ja es dedicava al món del trot, tu vas seguir una mica els seus passos, perquè ton pare no. Vas dir que ton pare ho va intentar, però no va ser el seu.
Ell m'ajuda també en els caballos i això, però carrera no fa.
O sigui, tu has agafat una mica la corriola d'esguelo.
Sí.
Molt bé. Nàdia, com decideixes que t'interessa aquest món del trot?
No ho sé, sempre m'han agradat els cavalls. Quan era petita fèiem els cursos a Castura Camp Mallans i això. I ja vaig començar. I després vaig començar a anar a l'hipòdrom de Sant Jordi i me van agradar.
Sí, prèviament vas començar no en sotrot, sinó en sípica més coneguda, no?
Sí.
Bueno, més coneguda no, perquè el trot jo crec que és més coneguda que no segons quin altre tipus de pràctica esportiva.
No és que sigui més coneguda, però sí que entre la joventut o gent jove,
sí.
Gent de 7, 8 anys, 10 anys, com que fa molts anys que es fan els cursillos aquests a Camp Mallans, sí. I les quadres dels Puig, era molt més fàcil que comencin per allà, i quasi la majoria de...
Clar, com que no teníeu cursillos vosaltres,
no? Però per això han començat el cursillo aquest de mini-trot. Claro. I molt tot tira endavant, eh? Segons m'han dit, m'han arribat notícies, tot tira endavant perquè en fèiem un altre.
Clar, sí. Home, és que després de l'èxit aquest...
I era molt més fàcil, era molt més fàcil sempre començar per la muntura i llavors pues, cada un, pues, com que ella tenia el seu abuelo, que havia estat propietari de cavalls de trot, inclús no sé si havia arribat a manar, però
no,
sé que un molt bon aficionat, que cada diumenge era carrers i amb cavalls molt bons, un dels darrers cavalls era Nalinsko, no? Un dels cavalls que més bona categoria d'edat aquí a Eivissa. I ella pues, va decidir seguir la rama del seu abuelo.
Clar que sí. Bé, Nàdia, manadora. I t'inicies una mica per això, perquè coneixes ja una mica el món dels cavalls, fas uns cursets i de repent vas a l'Hipòdrom Sant Rafel i a partir d'aquí t'introdueixes dins d'aquest món d'estrot, que és una mica diferent a l'altre món hípic, no? És una mica diferent, encara que si t'agradaven els cavalls supos que era fàcil poder connectar, diguéssim, no?
Sí.
Bé, comences a fer carreres?
En 15 anys em pareix, sí, 15 anys vaig començar carreres. En els 14 el meu abuelo i el meu pare varen comprar el primer cavall, en Dauphin Duluà. Era molt fàcil, però jo quan el vaig començar a manar, només vaig poder fer dues carreres, ja estava mesquint que no podia córrer més. I després ja en Dodi de Grimold, en Faon i Castur.
Sí, que n'has tingut diversos, Déu-n'hi-do, perquè tu ets jove, no? I que ja han passat per les teues mans... diversos cavalls i diverses oportunitats.
Sí.
T'hi dediques, és el que pregunta tots, no? Amb objectius molt concrets o simplement perquè t'agrada aquest món i vols passar una mica el temps en el món dels cavalls?
Perquè m'agrada aquest món. Ara no en tinc cap de carreres, ara estic un poc...
apartada.
Apartada, però en tinc una casa i me n'encuit igual i tot, però carreres ara no en faig. Em vaig fer mal a l'esquena i ara ja no. Però ho tornaré. Ara, com que estic amb el curset aquest i tot això, pues, ho tinc un poc aparcat.
Molt bé, Nàdia. Portugal vas anar. Per què Portugal i no un altre lloc?
Perquè jo volia anar a Califòrnia, que és on està Monty Roberts, el que és molt car. I tenies que anar 3 setmanes, tornar, i els 2 cursets eren molt car fer això. I vaig estar mirant, volia anar a Alemanya, perquè en sus trotons havia anat a Alemanya a manar i coneixia gent, però allà només m'ho feien en alemany. I jo en anglès encara, però en alemany no en sé. I a Portugal la professora és alemana, però m'ho ha fet en anglès. I vaig anar allí per això.
Quants dies has estat a Portugal?
Vaig estar 10 dies i me van ensenyar a fer join-up, follow-up i com intentar pujar els cavalls en el remolc. Ara he de practicar això i me van dar 500 fulles en anglès per estudiar,
sí.
I he d'anar a fer l'examen ara en maig.
I on de Portugal, concretament?
Algarve.
Molt xulo, no?
Molt xulo, una passada. Sí.
Molt bé. Aquí hi havia participació internacional, molta de gent en aquest curset. Com funcionava això?
Hi havia una altra lota, una rica, que viu a Londres, però és de Portugal, i estàvem nosaltres dos. Ella ja ho havia fet antes.
Això és un luxe?
Sí. Ella havia fet un tros, perquè es pot fer per parts o pots fer-ho tot complet. I ella ja havia fet algunes coses, però va venir a fer això. I quasi jo l'he animat a ella i els dos farem l'examen, perquè pots fer el curs aquest i ja està, o si vols avançar pots fer més coses. Sí. I ella al final s'ha animat i també farà l'examen amb jo.
Sí, fareu els dos l'examen.
Sí.
Una vegada superat aquesta primera etapa, el teu objectiu ja no seria córrer, sinó seria anar-te'n a Califòrnia.
Sí, anar a Califòrnia a fer el segon curs amb en Monty Roberts ja amb ell. Sí. Que per jo és una passada. El que aconsegueix, el que ha aconseguit sense... Perquè va, jo faig el mateix que ha fet ell, però arribant al punt de saber com moure't i fer el que fas, que és una màquina. Que toma.
Mos has explicat alguna cosa, no? Al principi, en introducció a l'entrevista, mos feia referència d'aquesta identificació persona-cavall, no? I de buscar aquests elements que et puguen fer sentir una mica com ell, no? Com el cavall, no? És curiós això, però m'imagino que deu ser lo fonamental. En qualsevol cas, quines serien les bases d'un curs d'aquestes característiques?
Bueno, el primer dia mos va dir, ara heu de fer que el cavall passi els conos, però engegant-lo, i mos va posar uns conos, i te quedes allí, uf, ara què faig? Però és una passada com se sintonitza amb tu. Tu te poses així més fort, el mires en els ulls i ell se'n va. I després te gires i ell ve amb tu. I és una passada. I el join-up és que tu te poses enmig d'un cercle i el fas rodar, però sense corda ni res. I tu més l'has de mirar en els ulls, aixecar els braços i el fas córrer, després el fas girar, el segueixes fent córrer, el tornes a posar a la mateixa banda i la primera volta la professora, bueno, ara ja li has de dir que venga. Com ho faig ara? I tu et relaxes i et poses així més calmat i te gires un poc i el cavall ja ve. Se sincronitza molt en tu. I sobretot quan el cavall està nerviós, si respires a poc, se sincronitza en tu i ja... Ja ve, és una passada. Veure que ho pots fer tot només en la teva actitud.
És curiós.
Sí.
Diríem que estudiar gestos, no? És el que més feis, no?
Sí.
En aquest cas, no? Estudiar aquests gestos amb un cavall, per altra banda, m'imagino, allí, en aquest curs, un cavall adiestrat, diríem, per aquesta activitat, no? Que realitza, o no?
No. En tenia un que sí que li havia fet, però mos va buscar cavalls que no ho haguessin fet. És que, de fet, els cavalls, això és com un contracte que fan amb el cavall, i t'ho explico així. Tu, si fas moltes voltes, engegar-lo i després deixar-lo venir, ho pots fer 4 o 5 voltes. I depèn del cavall, no li pots fer més, perquè arriba un moment que te diu, a veure, ja t'he dit que vull estar amb tu, i me segueixes engegant, i ja no t'ho fan, i ja passen de tu. O sigui, no
Nadia,
pots...
Vaig a fer-te... A veure... perquè els nostres oients i els que ens estan veient a través de TEF també ara puguen també identificar-se una mica en el que estàs explicant, no? I en su propi cavall, no? Jo, per exemple, tu tens un cavall a casa teva, m'imagino que has fet pràctiques amb el teu cavall, ho has aconseguit?
Sí, sí, sí. No?
Si vaig a Portugal i aprenc això, i me'n vaig a casa teva amb el teu cavall, qui creurà, tu o jo?
No, tu, si ho fas, te creurà.
Sí?
Sí.
I això és bo o és dolent?
És bo, perquè el que buscam és que el cavall estigui bé en tothom, no només en una persona.
Però la pregunta va perquè m'imagino que efectivament això és important, però m'imagino també que hi té un lligam entre el propietari i el cavall, que no hi pugui intervenir directament una persona indirecta en el propi cavall, com puc ser jo, en aquest cas, no?
No, el que no, no buscam això, buscam que això, es agafi confiança en totes les persones.
En totes les persones.
Sí, sí.
El sistema, perquè no és, diguem, com un adiestrament d'un ca, que sí que el que fa és que tingui ca propietari perquè guardi un recinto, sinó que un cavall és un animal per unes certes coses, per uns certs concursos, no? I el que és, amb aquest tipus d'adiestrament, el que es tracta és que el cavall tingui un vincul des del principi, no tingui sumar com una persona dolenta per ell, sinó que conega a sumar en altres o qualsevol home que és una persona bona i que no li farà res dolent, vull dir, i tu en els teus gestos, en la teva manera de parlar, en la teva manera d'actuar, puguis fer que tingui una confiança en tu. I a partir d'aquí, com diu ella, si un cavall està ben aregat amb aquest sistema, tindrà sempre confiança a totes les persones que hi vagin, llevat de que tu li faigues el contrari. En el moment que tu li faigues el contrari, a tu t'excluirà del seu cercle, vull dir, no? Però a tots els altres sí que els seguirà tenguent com a...
Però és que has estat a Portugal, tu també.
És que jo, per sort o per desgràcia, una de les coses que he fet més és ser aregar cavalls, vull dir, encara que el mètode no sigui de Monty Roberts, és un mètode molt aparegut.
Molt semblant.
Sí que no és el tradicional de tota la vida, ni és el de Monty Roberts, és una cosa entremitja, però sí que també emplees el no posar-los res que els faigues mal dins la boca els primers dies, que els faigues batre d'una manera que ells tinguen gust, en el moment que tu vas que se cansen, deixant-los estar, tornant-los i els han de mal rato més.
Com es diu això, Nadia? Això dels escorretjons.
Escorretjons.
L'àtiga, que diuen, no?
Es diu escorretjons.
Sí, allà són uns escorretjons, o un làtigo, en su terme de carrerista, és un làtigo. Una fusta, també, amb un
tronc. Això no. Prohibit.
Sí, prohibit. No, sí. Jo quan llegia el llibre de Monty em va fer gràcia que posava un tros. Si a les carreres de cavalls no hi hagués làtigo, hauria un que faria primer, un que faria segon, un altre que faria tercer i els altres que farien l'altre, igual que ara. I és veritat. I ells es desensibilitzen. Si tu els pegues i els pegues i els pegues, arriba un moment que no ja fan no cas. Fan cas en això. És millor utilitzar la teva energia i vinga, ara hem d'anar i poses energia a tu en el cavall,
l'únic que passa és que senten mal.
Senten mal. Però arriba un moment...
més o menys, però sí. Senten mal, aquesta és la diferència.
Sí, i arribarà un moment que els hi darà igual. I no correran més, inclús s'aturen.
Molt bé. Nàdia, llavors tornem una mica amb tu. Comentàvem aspectes relacionats amb la veterinària i en Gemma Soto, que ens aporta avui un tema semiplàgia de laringe, escarnac aquest, que ens comentava Antoni Benet.
Cornaix,
no ho diré bé, no? Cornaix. Molt bé, i de les cornaix anem a parlar de semiplàgia de laringe. Què és el més important que podem destacar d'això, Gemma?
Bueno, se trata igualmente de una enfermedad respiratoria que el primer síntoma es una pérdida de rendimiento. Son caballos de carreras que empiezan a recuperar más lento, a tener peores resultados en la carrera y es característico un ruido respiratorio durante el esfuerzo, durante el trote. La causa no se conoce muy bien.
Estan bé imatges o no? Bueno, si estan sortint imatges, vull dir, però és que...
Bueno, mira, t'explico un poco.
Que mos escolten, que ho intentin interpretar a través de lo que mos conten a Gemma, però
bueno,
si tinguin l'oportunitat de veure-ho...
Quien pueda ver las imágenes, esta es la forma de diagnosticarlo, es mediante endoscopia. Eso es una laringe de un caballo. En la parte superior están los cartílagos aritenoideos, que tendrían que ser simétricos, y en la parte derecha, que en realidad es el cartílago izquierdo del caballo, si ves está como caído. Esto tendría que abrirse y cerrarse. Eso es la epiglotis. En la parte de abajo está la epiglotis y arriba hay dos cosas que se mueven, que son los cartílagos aritenoideos. El de la izquierda, que en la pantalla queda a la derecha, está más cerrado. Eso, ¿ves que el izquierdo se abre? El derecho tendría que abrirse igual. Esto se produce porque el nervio laríngeo recurrente, que es el que inerva este cartílago, ha perdido la mielina, ha perdido la funcionalidad, y ese cartílago no se abre, por tanto no entra el aire igual de bien que por el otro lado. Curiosamente siempre es el lado izquierdo, porque el nervio laríngeo recurrente pasa por el lado izquierdo, y no se sabe muy bien la causa por qué pierde la mielina este nervio. Muchas veces es genético, son caballos que lo tienen desde el nacimiento, te das cuenta cuando empiezas a entrenarlo, a partir de los, en el caso del trote antes, pero a los 3 años es la forma, la edad más frecuente de diagnosticarlo. Y otras veces que puede pasar es al inyectar en la vena yugular algún producto que es corrosivo, que si se sale de la, del torrente sanguíneo produce una necrosis de la musculatura y puede llegar a dañar el nervio y se produce esto.
Jo saps que tenc coneguda són així, tipus o genètic, diguem que de petit, per lo que sigui, una malformació. Sí, i quan comences a fer feina, mentre fas poca feina veus que el cavall va molt bé, però al moment que tu l'obligues a fer feina sents un cavall que guisca, que fa una petita mal respiració i sents que guisca, i això té molt mala solució. Llavors un altre, cavalls que han estat perfectes tota la vida i que per una mala sort pues amb el que he dit ell, amb una injecció a la jugular, que és més o menys allà on s'injecten sempre els cavalls, de qualsevol vitamines, de qualsevol medicament que sigui, sigui una cosa corrosiva, sense voler surt un poquet fora de la vena, produeix aquest problema, i sí que hi ha moltes vegades que produeix aquest tipus de cornaix. Llavors hi ha remeis per a aquestes coses, el que sí, no solen ser
no, no, buscar,
no solen ser mai 100% efectives i a més són poc agradables.
Sí, la mejor forma de solucionarlo es mediante una cirugía, que, bueno, la cirugía se llama ventriloquidectomía.
Perfecto.
Hay varias técnicas. La técnica que yo conozco es coger este cartílago y suturarlo a la parte de arriba, al paladar, y así lo tienes siempre abducido, y cortar las cuerdas vocales. Esto hace una regeneración, un tejido nuevo fibroso ahí, que puede ayudar a mantenerlo abierto. El éxito de la cirugía no es el 100% y los caballos no todos vuelven a correr.
Bé, para... En això anava, no? És a dir, per exemple, si això ve de naixement o es produeix ja...
Si ve de naixement, quasi, pots dir que te pots oblidar que sigui un cavall de competició.
Allí anava, no? Vull dir que no té cap possibilitat o una possibilitat mínima.
Bueno, según en canvi, la gana que tenga el propietario de intentarlo.
En canvi, si set un cavall molt bo, per exemple, a Eivissa aquí hi ha hagut cavalls que han vingut de França operats de cornaix i han corregut molt decentament a Eivissa. El que passa que, clar, pues, potser a França feien una via de 1,14 o 1,15 i en Eivissa, amb aquest problema, pues, com que poden córrer a 1,17, a 1,20, aquests cavalls no tenien problemes per fer aquesta carrera a menys velocitat i eren cavalls que rendien bé i vista. Però tots, o quasi tots, els que han tingut problemes o que han estat operats a França, que són els que jo conec, quasi tots han tornat a recaure. Per un problema o per un altre han tornat a recaure, vull dir. Que és una lesió un poquet complicada.
Bueno, això és una mica el que explicàvem també la setmana passada, no? Que una vegada que es produeix aquell problema d'hemorràgia a lo millor poden tornar i són habituals, no? Sí. I en aquest cas la cirurgia no és efectiva 100%, bueno, o sí?
No, 100% no. Efectiva no és. He traído otro vídeo, que no sé si Alex lo puede poner, que es curioso porque hay diferentes grados de problemas de hemiplegia. Hay grados que solo se detectan con el caballo en movimiento. Entonces aquí tenemos una cinta rodante, una prueba de treadmill, donde se puede poner la endoscopia a la misma vez que el caballo está en ejercicio, porque hay veces que solo el problema del cartílago se produce con el caballo en movimiento.
I depèn a vegades en quina certa velocitat. Vull dir, jo tenc record quan estava a França, l'any que vaig estar fent feina per França, teníem un cavall que se mos cansava i resulta que és que hasta que no anava a una certa velocitat els cartílagos funcionaven adequadament. Era quan tenia que necessitar més oxigenació que era quan fallava. Vull dir, per això aquestes cintes de 3.000, que el que diu ella, aquí a Eivissa no tenim la sort de tenir-les i és molt difícil trobar el diagnòstic adequat d'aquests cavalls aquí a Eivissa.
Déu-n'hi-do la velocitat que agafava, no?
Anava de glau. En aquest moment devia anar prop d'uns 45 km per hora.
Déu-n'hi-do. Bé, percentatges, no? Que sí que
es muy frecuente, ¿no? En caballos de pura sangre, y bueno, también es que es donde más estudios hay, hablan de un 8-10% de los caballos de carreras pura sangre.
Molt bé, la veritat és molt interessant, eh? A més, poder-ho veure, no? Sí, això, que, que han tingut oportunitat de veure-ho a través de TEF, pues segurament que hauran entès perfectament el que estàs explicant.
Sí, esperem que puguin veure-ho molta altra gent, vull dir, també, no? Hi ha moltes altres lesions que a vegades les comptes, les expliques, sí, i no pots...
I és complicat, no? Perquè
sí,
ell
si tens una petita imatge, per exemple, en lesions de... osteocondrosis, vull dir, problemes d'articulacions o de lligaments, també poder tenir una imatge que et digui, mira, això...
Home, però aquí és important que sapiguem també que és un programa de ràdio. Ho hem d'intentar transmetre en lo possible, perquè la gent que mos escolta per ràdio, que és molta gent, pues, poder tenir l'oportunitat de poder identificar ràpidament el que està contant la Gemma, no? Molt bé, davant una situació així, diríem que tu, Gemma, aconsegueix ràpidament l'intervenció.
Bueno, es una intervención con bastantes riesgos. Sí. Se hace por aquí abajo, por la parte de la garganta, y no se cierra. Hay muchas veces que se hace una traqueotomía para que la respiración sea a través de la traqueotomía y vaya cerrando por segunda intención. Esto también tiene, al tener el cartílago totalmente abierto, la laringe abducida, hay más riesgo de el polvo y todo. Esto es una barrera protectora. Al tenerlo abierto siempre tienes sus unas secuelas, no, unas complicaciones.
Hay molts de cavalls que, por ejemplo, m'ho han de compte, de, potser l'has comprat, no?, un puesto, i diu, no té cap problema i tal. I es diu que li dones menjar, tu li dones menjar i de repente
veus
que està fent moc, i en es moc pues, veus que li surt polseta, que li surt inclús grans de civada. I fas així, què passa? I resulta que és que com que està operat de cornaix, no fa el que diu ella, la barrera, aquestos grans o aquesta polseta sí que va cap als pulmons
i ho expulsa
a través de tipus de moc.
Complicaciones de neumonía, igual.
Que llavors...
Yo creo que estos caballos, si es un caballo de alto valor en las carreras, se puede hacer la cirugía. Si no, como caballos de paseo, funciona perfectamente. Así es que tiene que valorarlo el propietario.
Molt bé, molt interessant, Gemma, el que us has contat avui. Nadia, tornant cap a la teva experiència a Monty Roberts, aquí tu pots transmetre aquesta experiència a més gent o necessites encara agafar més, diríem, coneixements?
No, he d'agafar més coneixements. No, ara jo busc gent, ara estic carregant una potra a Can Bessó, que m'ajuden ells, i a poc a poc vaig fent i analitzé, m'he deixat els seus cavalls, he anat a Can Hors i ara practic, jo ensenyar no puc ensenyar res. Yeah. Llavors estic practicant i ojalà algun dia pugui
pues
aprendre
ensenyar,
molt. I,
pues
sí.
Ensenyar. En qualsevol cas...
El més important de tot és que aprengui molt, sí, i que mos pugui ensenyar els nostres cavalls, no? Que tinguem una bona aregadora de veritat. I
per això, el que estava comentant, si ella ja una vegada aquesta primera experiència podies també transmetre una mica aquests coneixements perquè anessin servint ja més gent aquí, que això seria també molt interessant.
Sí, no, i ara només he fet aquest curs i després ja segon, ja és molt de psicologia, dels cavalls i cavalls que tenen problemes i això... t'ensenyen, és molt de psicologia, t'ensenyen com salvar-los un poc.
Molt bé, Nadia, i dono molta sort i que puguis anar a Califòrnia.
Sí, ojalà.
Anem a en sus resultats, no, que no n'hi ha hagut, però aquesta sí, en les carreres d'aquest diumenge que ve, aquest dia de Balears.
Aquesta setmana és la jornada de Balears, em dediqué a cinc carreres espectaculars, no? La primera carrera és número 1 el Durà amb Bontiers CB, conduït per Antoni Carreras, un monador de Mallorca. El número 2 amb Blake Dasson, conduït per en Germán Valero. El número 3 amb Void Perfect, conduït per en Vicent Ferrer. El número 4, Navenares, conduït per en Joan Costa. El número 5 amb Balandin Jet CB, conduït per en Vicente Marí. El número 6 amb Vic Star, conduït per en Guillermo Cardona. I el número 7 amb Blues Boy, conduït per en Àlex Sala. En aquesta carrera darem de favoritos els tres cavalls que més han corregut, encara que diumenge passat en Boy Perfect és votat, però aquí crec que és favorit per allò, en Blake Dasson, que duent un parell de segons i un primer, segon en Bontiers CB, que conduït per Antoni Carreras, serà un cavall d'esperar, i tercer en Boy Perfect. No hem de desjectar cap dels altres quatre cavalls, vull dir, encara que n'hi hagi tres que debutin, són tres cavalls que demostren molta, molta qualitat també, i que segur que també hi seran en aquesta carrera. La segona carrera El número 1 és en Valiant Dunsuà, conduït per en Toni Carreras. El número 2 en Taiu Vecchis, conduït per en Toni Prats. El número 3 en Actor HP, conduït per en Héctor Planells. El número 4 en Abusqueta, conduït per en Juan Carlos Ferrer. El número 5 en Volcán Dongari, conduït per en Vicente Escandell. El número 6 en Ufi Dream, conduït per en Vicente Bufí. El número 7 en Tristán de Sebre, conduït per en Àlex Sala. I el número 8 en Velocípede del Sol, conduït per en Bartolo Costa. En aquesta carrera, jo per jo, si es cavall va com a vegada l'he vist entrenat, té que ser guanyador. I aquesta vegada el mano un manador professional, que és Antoni Carreras, que ve de Mallorca, i per jo és favoritos en Valiant Dunsuà, que tot el resto de peloton li dona 50 metres d'avantatge. De segon posarem Naxtor HP, que últimament està molt en forma i sempre està fent primers o segons. I de tercer, ja que és una carrera llarga i que diumenge passat inclús en Subot encara també hi va ser-hi, posarem de Busqueta, el número 4, que quasi segur que hi serà. La tercera carrera, el número 1, és en Tudel Límit, conduït per en Jordi Ginart. El número 2, en Albert de Xip, conduït per en Nakati Maria. El número 3, en Arac de Xamó, conduït per en Dani Guasch. El número 4, en Quique de Manlà, conduït per en Toni Carreras. El número 5, en el de Torrella, conduït per en Vicente Pàmies. El número 6, en Gabriel ZS, conduït per en César Marcos. I el número 7, en Alen ZN, conduït per en Francisco Marimón. Aquí tenim un dubte com serà o com deixarà de ser. Jo crec que posarem de favoritos, si tot va bé, No Verde Ship, és número 2, que surt davant, el resto de peloton li dona 50 metres. En Tu de Límit, si no té cap fallo, la partida de segon. I de tercer, estirar entre en Cuqui de Marlà, un el de Torrella, o en Gabriel, que són cavalls que últimament estan en bastant bona forma. La quarta carrera, això és un especial, el Premi de Formentera, un especial per nacionals. El número 1 és Ultra Blai, conduït per en Adrián Escandell. El número 2 en Líder de l'Adil, conduït per en Vicente Escandell. El número 3 en Oliver CG, conduït per en Toni Marí. El número 4 en Estel Daua, conduït per en Vicente Fernández, per en Felipe Fernández, perdona. El número 5, Nodin Black GS, conduït per en Sergio Urbay. I el número 6, Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos. En aquesta carrera, per jo, el favorito és en Ultra Blai, un cavall que últimament ve destacant damunt tots els altres i que crec que aquesta setmana els hi, duguent a més el número 1, els hi farà ser i que crec que hi podrà ser. De segon aquí posarem Nodin Black GS, que és un cavall que no falla mai, i el que no hem de fa dies que no hi és, però que no hem de despistar-nos amb ell, és Nastel Dauba, que està en molt bones mans i que segur que un dia d'aquesta mos darà la sorpresa i segur que hi serà també. La quinta carrera és el Premi Eivissa, és un especial per internacionals, i és número 1 d'una Minerva Gas, conduït per en Vicente Bufí. És número 2 en la Cercaf, conduït per en Germán Valero. És número 3 en Quick Williams, conduït per en Toni Marí. És número 4 en Novària, conduït per en Joan Cívico. És número 5 en Internet B, conduït per en Antoni Escandell. I és número 6 en Nostalgia Carral, conduït per en Vicente Ferrer. En aquesta carrera jo crec que els favoritos són 3, per jo, damunt la distància 2100, la Nostàlgica era la seva favorita. Segon, en Internet Vic, és un cavall que ha repicat a noves quadres, és de la quadra de Manos Candell, i és un cavall que, no, 3 i més, és un cavall que està dant molt bon resultat, diumenge passat va fer molt bona carrera. El dren de segon, i de tercera Novalia, no ho podem oblidar-ho.
Hem de recordar una vegada més que aquestes carreres, aprofitant aquestes jornades dia de Balears, i aprofitant també que ja és dia de Carnaval,
serà en diumenge a les 5, i també hem de dir que hi haurà un petit circuit per ponis, vull dir que la gent que vengui després del Carnaval, vengui a vores carreres, tindrà allí una exhibició de ponis en su carret i tal, que podran muntar, podran fer una volteta, vull dir, podran disfrutar també de tot això.
I que la gent pot anar disfressada, eh?
Sí.
Podrem.
Sí, sí. El que hem de dir, bueno, això hem de dir una altra cosa, que ho tenim preparat, pues, dia 16, des més que entrar mai, des del dia 16 de març, que serà diumenge d'aquí 15 dies, tenim preparat una festa de Carnaval, no? Uh-huh. I sí que tothom que venga hi haurà una espècie com de concurs i tal, però això ja dimecres que ve ho remarcarem un poquet més, un poquet millor.
Sí, que la gent pot anar ensenyant aquest diumenge, no?
Perquè farem un poquet, un show per les carreres. Hem de dir que tenim participació com no pot faltar aquest divendres a Palma. Vull dir, a més, una participació estel·lar. Aquesta setmana tenim 5 cavalls que corren de propietat eivissenca a Palma. La tercera carrera correrà una carrera que ve dotada en 7.000 euros. Corran a Mary M, conduïda per Naitor Cívico, en su número 13, i en Aloca Quint, en su número 14, conduït per en Joan Cívico, a una distància de 2.150 metres. Són dos egos que, si avui parlàvem amb en Joan abans de les carreres i això, i em diu, un Aló que està molt bé de forma, diu, si aquest ego, aquesta que estan venent ara justament per les imatges, si aquest ego dona el resultat que va dar diumenge passat aquí a Sant Rafel, diu, els donem un susto aquesta vegada, perquè és un ego molt forta, un ego que té molt de coratge.
Sí, si surt, té moltes possibilitats.
I té moltes possibilitats. Mm. Llavors, a la quarta carrera corren dos cavalls més, també de propietat ibisenca, que és en propietat de germanos Iñigues, en Quel Mondeletán, que està conduït per Juan Carlos Ferrer, que dus número 3, 2150 metres, i a la mateixa carrera corre propietat de la penya Bar Vistamar, en Quetzar Dussai, conduït per Antoni Frontera. Aquest cavall, hem de dir que està en preparació a Palma també, i són dos cavalls que no crec que estiguin directament per la victòria, però que sí que estan per sumar, per sumar en sus tres de davant, o sus quatre de davant. I llavors, com va sent últimament habitual, també corren cavall de la propietat de Germanos Vaquer, en Voyaging de River, un cavall que el primer dia que va córrer Palma us va donar una alegria al·lucinant, fent un primer, guanyant 3.500 euros i fent un rècord que us va deixar tots al·lucinats, però resulta que de llavors tots són distanciats. M'han dit, els propietaris estan parlant amb ells i estan un poquet decepcionats, m'han dit que diumenge pensen que pot fer alguna cosa, sumar alguna cosa, que llavors dia 13 tornarà a córrer, però que si dia 13 no suma res ja tornarà cap a Eivissa, o mirant a veure què fan amb ell, o si torna cap a Eivissa o si queda per Mallorca i a veure què fan. Però corren aquests 5 cavalls diumenge.
Bueno, pues a veure si la cosa canvia i els que tenen dubtes els puguen treure. Toni, què mos n'heu sentit?
Bueno, llavors hem de dir també que l'associació el dia 18 es va reunir amb una junta, amb una assemblea, no? Van aprovar un parell de qüestions, entre elles una molt important, que és pagar 50% dels prèmits que es deuen de l'associació del 2013, no? Val? Jo avui he parlat amb en Joan, amb en Cívico, i m'ha dit que a partir de demà es farà efectiu això, que tota la gent que vulgui...
De quina quantitat parlem?
Pues ara mateix es suposa que damunt del 2013 són uns 30.000 euros que hi havia de deute i que se'n pagaran ara...
A 50%. Sí, uns 15.000 euros.
S'associa ja, té més o menys aquests sous i a partir de demà, m'ha dit en Joan, poden passar per les oficines d'Herbussa, que són les que se n'encarreguen, de 9 a 1 i de 4 i mitja a 5 i mitja
a cobrar
o fes papeleo corresponent. No sé exactament com ho tindran que fer, però sí que l'associació de moment posa en marxa això i que mirarà d'arreglar aquest assumpte, i a poc a poc es van arreglant deutes, vull dir, no?
Arreglant deutes gràcies també a la incorporació d'aquests sous que arriben del Consell.
Una de les coses que li he demanat a en Joan, i li he dit: Joan, dic, això és perquè ja tens firmat aquests sous? I m'ha dit: no, diu, de moment no he res firmat, això es paga perquè nosaltres hem pogut anar rescabalant i fent comptes de les matrícules i quadres i tot, podem pagar això ara. Quan tinguem tot el de més, segur que podrem pagar més. I és això, vull dir, no.
Molt bé.
Més o menys que...
Molt, és una bona notícia per a aquells que estaven esperant cobrar ja aquests prèmits. És una bona notícia,
poc.
Per almenys un 50% a partir de demà poden anar aconseguint cobrar-ho.
Poc a poc es comença, vull dir, no podem, com es diu aquell, pedir peras a l'olmo, no?
Bueno, Déu-n'hi-do, ja el que hem avançat en molt poc temps.
Sí.
Anem a publicitat i tornem.
Chico y Katy CB, distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy CB, distribución de piensos.
Aquí a Trot d'Èxit avui hem parlat, entre altres coses, de l'home que susurrava los caballos, en Nadia Prats, que ha anat a fer aquest curs a Portugal de Monty Roberts i que ara té moltes ganes d'anar-se'n cap a Califòrnia.
Sí.
Nadia, què és més difícil, estudiar amb Monty Roberts o venir a ràdio?
No ho sé.
Has estat bé, no? Has estat a ple?
Sí, molt bé, gràcies.
Gràcies a tu, Nadia, per participar i per haver-nos explicat aquesta teva experiència amb en Monty i Roberts.
A vosaltres.
Bueno, Toni, tornem
dimecres que
ve.
Dimecres que ve, amb més carreretes, a veure aquesta jornada
com... Ben pentinat, avui vas una mica despentinat.
Bueno,
t'has arreglat una mica sa vara, això...
És que no pot ser sempre, escolta, jo no tinc un vestuari massa gros, tampoc ni ningú que em maquilli, no?
I quadres manets, sobretot.
Escola que ja serà oficial, ara a partir d'ara és oficial des dimecres.
De cada dimecres. I la Gemma Soto també, que du el seu polo oficial, I avui mos ha contat bueno, un tema molt, molt interessant, i a més que ho han tingut oportunitat de veure-lo amb imatges. Gemma, gràcies.
Gràcies.
Nos vemos dimecres que ve en aquest trot d'èxit, que anirem allargant una miqueta més, no? Perquè llarga que mos sortir per la tele, pues, bueno, pues sortirem una mica més disposats a ampliar una mica aquest trot d'èxit i a parlar més de cavalls i de trot. Dimecres que ve tornem aquí a Ràdio Èxit i ara, a partir d'avui, també a TEF. Fins dimecres que ve. Molt bones tardes.
Radio Exit 106.4 FM.